comunicació una eina, una ferramenta fonamental, evidentment per a nosaltres, però també en una relació de parella. D'això concretament és del que anem a parlar avui amb la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino, de comunicar-nos però d'una forma correcta amb la nostra parella. Quins són els mecanismes per a comunicar-nos? Lara Antiquino, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, evidentment la comunicació és algo fonamental en una parella, però n'hi ha moltes formes de comunicar-se i no totes són les correctes, no?
Exacte. De fet, com moltes vegades diem, la comunicació en la parella és fonamental i el que passa moltes vegades és que o la comunicació és poca o la comunicació és mala. I a vegades una combinació de les dues. Per tant, està molt bé comunicar-nos, però a vegades n'hi ha que concretar, especialment quan volem abordar temes una miqueta delicats o que ens suposin algun malestar, pues de la manera més apropiada.
Molt bé. O sigui que n'hi ha que saber, més val comunicar-se, tampoc, però poc i bé, que molt i mal, no?
És que hauríem de buscar un equilibri, perquè poc tampoc està bé.
Tampoc.
Clar, però sí, millor dir poc i ben dit a molt i mal dit, però hi ha que tractar de comunicar-nos molt, perquè jo te diria que la comunicació és el 90% de la parella.
Sí.
I hi ha que fer-ho de la manera més apropiada, tant per a l'altra persona com per a nosaltres mateixos, perquè com ja vam comentar una vegada en un programa, els estils de comunicació poden ser diferents i hi ha que adaptar tant el de la parella com el propi.
I com s'arriba a un nexe d'unió?
Doncs ser molt conscients del que és, hi ha que entendre com es comunica l'altra persona i com ens comuniquem nosaltres. Hi ha persones, per exemple, que de normal tenen el to de veu més elevat. I això a l'hora d'abordar certs temes pot resultar complicat, ja que l'altra persona se pot sentir atacada per aquest to de veu més elevat quan en realitat no està en aixina. Hi ha persones, per exemple, que quan se cabretgen utilitzen el silenci com a forma de venganza i això tampoc soluciona el problema. Per tant, hi ha que entendre com funciona l'altra persona i com funciona jo per a saber que sí i que no utilitzar en aquests casos.
O també escapar, sí, no? També és una altra fórmula. La d'escapar en el moment en el d'enfado, per exemple.
Exacte. I això ni està bé ni està mal. A veure, si tu eres una persona, per exemple, més passional en aquest sentit i a vegades et costa controlar les emocions, sí que està bé demanar-li una pausa a la teva parella i dir-li, mira, deixa'm 10-15 minuts que em relaxe i després abordem el tema, perquè ara sé que el que pugui dir no serà el millor ni el més apropiat. Eixa pausa o aquest temps fora que li diem en psicologia sí que és apropiat sempre i quan sapiguem utilitzar-lo.
Però, Lara, hem de dir-lo apropiat o hem de dir el que pensem?
Hem de dir el que pensem de la manera apropiada.
Ai, 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 és que eres psicòloga i avant. A veure, perquè moltes vegades te ho dic per una cosa, no? Uh-huh. Perquè dius, en el calentó he dit coses que no pensava. Això és cert? Yeah. O sí que les pensem, però quan ens gelem pensem en dir les coses d'una altra manera, més apropiada?
A veure, jo penso que normalment quan estàs de calentó sí que és veritat que les coses s'exageren més de lo que en realitat penses.
Vale.
El que passa és que com en aquest moment t'estàs deixant portar per la ràbia, per l'enfado, pues tu estàs també magnificant aquestes emocions perquè les sents molt més elevades. D'una altra manera, sents el mateix, però molt més calmat i, per lo tant, pots dir el mateix que estàs dient, però d'una manera més suau per a que a l'altra persona no li afecte d'una manera negativa i tu després no te sentis mal per conforme li has fet sentir a l'altra persona.
Claro.
És el mateix. El que passa és que la diferència està en el moment emocional que tu et trobes quan estàs enfadat o quan has aconseguit calmar aquesta ràbia.
Mm-hmm. Crec que ens hem anat del camí, però la qüestió era... És que vaig preguntant coses, clar. Quines són les pautes que hem de seguir per a tindre una bona comunicació en la nostra parella?
Vale. Ho hem abordat, o anem a comentar-lo en el cas de que vulguem comentar alguna cosa que ens estiga resultant complicada o que ens moleste o que vulguem canviar. I, per tant, en primer lloc, i encara que parega una tonteria, hi ha que elegir el moment adequat. Si hi ha que evitar plantejar problemes quan l'altra persona està concentrada en alguna altra tasca o està a punt de dormir o ha tingut un mal dia. Perquè si jo vull abordar un tema delicat i sé que l'altra persona ara en aquests moments no està per la labor perquè també ha tingut els seus problemes avui, hi ha que tractar de buscar un altre moment en el que la parella i tu estigueu còmodes i estigueu més relaxats i això no puga interferir en la comunicació.
Molt bé, buscar perquè, el moment idoni.
Clar, estem pensant, quan vingui l'altra persona, quan vingui la parella de treballar, li vull dir això. Però si, per exemple, aquesta persona pues, avui arriba més estressada de l'habitual o més cansada i saps que la comunicació no serà tot l'apropiada que t'agradaria, o bé se li comunica per si pot prestar-te atenció i així poder solucionar-lo, o bé, si no és algo que tenia que ser imminent, esperar a trobar un moment més propici.
I també m'imagino que serà important el lloc i el, on se comunique, no? Que l'espai siga l'adequat.
Clar, no anem a muntar un pitote per el carrer, pues busquem un lloc on, per exemple, pues, quan estem sopant o mentre, no sé, estem
al sofà, descansant.
Ja no fa falta ni estar fent res, però sinó buscar un moment en el que els dos estiguem desconnectats de lo que són les altres preocupacions del dia a dia, de quan estem, com tu dius, sentats al sofà o bé quan estem posant-nos el pijama, dona igual el què, però un moment en el que sapiguem que l'altra persona pot prestar-me atenció.
Molt bé. Val, doncs aquesta és una de les pautes que hem de seguir, però en tenim més.
Sí, aquesta seria la primera. Després hi ha que començar de manera positiva. A veure, el contacte físic i les paraules carinyoses faciliten que l'altra persona tingui més ganes de prestar atenció. Per tant, si tu li preguntes, cariño, què tal? M'alegre que estigues en casa. O bon dia, com m'has dormit? I a partir d'ahí, mira, és que m'agradaria comentar-te algo, però no anar directament a cuchillo, que se diu, perquè si no l'altra persona ja fica a la defensiva només començar, també.
Claro.
Per tant, suavitzar aquesta primera toma de contacte que volem tindre amb la persona també facilita que l'altra persona siga més receptiva i més disposta a escoltar el que ens molesta o el que vulguem comentar.
Mm-hmm. Dir-li-ho amb paraules boniques.
Exacte. Que ja no se trata de buscar paraules boniques per a que estiga preparat, sinó a veure, tu realment a la teva parella que la continues volent i tens ganes d'estar en ella, pues simplement abordem primer això. Què tal? Com t'ha anat el dia? Pues així, de l'altra manera, bueno, m'alegre que estigues ja en casa perquè és que m'agradaria parlar amb tu d'una coseta. I ja està.
És I no crear que... dramatismes, no? També. A veure, les coses se parlen.
Exacte, tendim a fer a vegades una muntanya d'un graner d'arena, però la majoria de vegades se fa una muntanya perquè no diem les coses en el moment en què ens molesten. Se les anem guardant, se les anem guardant i després, en lloc de fer les coses conforme estem explicant, soltem tot el que portem acumulat, l'altra persona se queda a quadros perquè no tenia ni idea, perquè tu no havies dit res, clar. I ahí se munta una discussió.
Clar, perquè tardem massa, no? Això és un altre dels problemes que tenim de comunicació.
Clar, tardem, anem aguantant, i al final el que resulta que em molestava un poquet, em molesta moltíssim i li va acabar de vomitar tota la meva parella que s'ha quedat a quadros perquè no sabia res de lo que estava passant.
Claro, quan a lo millor si li ho hagueres comentat en un primer moment...
Exacte, l'altra persona ho pot tindre en compte i en futures ocasions o no repetir-lo o modificar-lo.
Sí, claro. I això és una solució difícil, n'hi ha vegades que és difícil, però s'ha de fer, no? Claro.
Jo crec que moltes vegades la fem difícil.
Ja. Yeah.
No és que siga. Si a tu, per exemple, la teva parella tenia un sopar i ha arribat tard i per tant, arribeu vosaltres dos també tard al sopar, és simplement comentar-li, mira, m'ha molestat que vingueres tard perquè ara quedem malament de cara a l'altra parella que ens estava esperant. T'importaria que la pròxima vegada arribares antes perquè a mi això me molesta?
Molt bé. Sí.
L'altra persona no se sent ofesa, tu li has explicat el que t'ha sentat mal i què t'ha fet sentir, i això, l'altra persona ho atén, jo ho tenc compte.
Mm-hmm.
I no te ho guardes i després dius, és que sempre fas tard perquè l'altra vegada va ser això, un altre dia va ser l'altre, l'altre dia també te vaig tindre que esperar i me passe la vida esperant.
Lo de tirar en cara no és la solució.
Claro, i això és el que la majoria de vegades fem.
Sí. Alguna pauta més de comunicació?
Sí, hi ha que definir clarament l'objectiu. Normalment l'objectiu sol ser canviar o modificar una situació actual que no ens està agradant. Per tant, és important definir concretament quina és la situació actual, que és la que me moleste, i per què i com m'agradaria canviar-la. Si, per exemple, la situació és que passen poc temps en parella i m'agradaria augmentar els moments d'intimitat i d'oci junts, pues és algo tan simple com dir, sent que últimament no passem massa temps junts i m'agradaria compartir més moments per als dos. T'ha vellit? No és que últimament no fem res junts, és que sempre estàs en els amics, o és que sempre vas a la teua, o és que sempre estàs...
És girar un poc el discurs, no?
Clar, simplement li estic dient, me sent que últimament te tiren falta. T'agradaria que passarem més temps junts? T'agradaria que farem els dos?
Clar. No tirar-li encara que passa més temps en els demés que...
És el que t'agradaria.
Molt bé.
Això és molt important. I després, per exemple, hi ha que ser específic. Perquè a vegades per arribar a lo que és el punt concret li peguem 40 voltes. No hi ha que allargar en excés la nostra explicació perquè l'atenció de l'altra persona pot dissipar-se, hi ha que ser concret. Imagina, per exemple, que vols dir-li que t'acompanya a un sex shop, no?
Sí.
I pots dir, veuràs, cariño, és que últimament li està pegant voltes, ha convertit la nostra vida sexual, me dona compte que s'estem estancant un poc, no hi som de la mateixa postura, això m'està agobiant, he intentat investigar algunes coses però no m'acaben d'agradar, és que no sé per on tirar, la veritat és que m'agradaria canviar les coses, bla, bla, bla. Li està soltant un rotllo que l'altre encara no sap el que t'està passant.
No, perquè pot pensar mil coses, no?
Exactament, doncs li dius, mira, sent que últimament les nostres relacions sexuals són molt monòtones i m'agradaria visitar un sex shop a veure si agarrem idees. M'acompanya?
Ja està.
Ja està? Ja està?
Sí que és cert.
Perquè a vegades se compliquem.
Sí, perquè li donem més voltes a les coses, no? de lo que fa falta. Perquè realment quan comences a donar-li les voltes, la teua parella comença a pensar, i què voldrà dir-me? Voldrà dir-me això? Voldrà dir-me allò? Voldrà deixar-me?
Exactament.
És que, clar.
I si li estàs soltant tot aquest rotllo, està pensant, m'està tirant a mi la culpa de que les nostres relacions siguin així, no? De què s'està queixant? Què és el que vol? Que jo prengui més la iniciativa, però és que ella últimament tampoc la pren, per exemple. I llavors l'altra persona ja conteste a lo que ell creu que antes, perquè jo no he sigut clara.
Clar. Clar.
Que és ja que concretar i ser específics i anar directament al gra.
Doncs sí, no és tan complicat, però ho fem complicant nosaltres.
Exacte. I després hi hauria que admetre també part de la nostra responsabilitat. Quan una parella té un problema, els dos són responsables. Pot ser que un tingui el percentatge de responsabilitat més alt que l'altre, però els dos som responsables. Si, per exemple, seguim en l'exemple anterior, que les relacions sexuals siguin monòtones, és per part dels dos. Perquè si tu no vols això, no ho consentis, que es busca tu la manera de no fer-les monòtones. Per tant, és algo tan simple també com dir, jo soc conscient de que tampoc he estat per la labor aquests dies, o jo soc conscient que tampoc he fet per variar massa l'activitat sexual. Per això m'agradaria, el que hem dit antes, anar al sex shop i provar així.
Claro.
Que admetre que la culpa no sol és esteua, sinó que jo també tinc part de responsabilitat en el que ens està passant.
Doncs sí, perquè assumir una part de responsabilitat també ajudarà a que l'altra persona se senta una miqueta millor.
Exacte, i a que entenga que en una relació els problemes se solucionen conjuntament. No és que un tingui el problema i l'altre tingui la solució, o un tingui la culpa i l'altre tingui la raó. Se tracta de buscar acords, no estem tractant de guanyar a ningú.
Clar. Doncs bé, jo crec que són consells que tots els sabem, però no els tenim interioritzats.
No,
i que no els fiquem
no.
En pràctica, i això és el problema.
Sí.
A veure, si és un bon propòsit de nou any.
Exacte, el fomentar la comunicació i fer-lo de la manera apropiada hauria de ser ja no un propòsit de principi d'any, hauria de ser un propòsit diari, però ara que ja sabem com fer-lo, pues és moment de tenir-lo en compte i allò en el que considerem que hem de rectificar, pues millorar-lo.
Molt bé, doncs esperem que així siga. Lara, moltíssimes gràcies per la teua professionalitat i, com sempre, per els teus consells. Ja sabeu que a través del seu correu electrònic, lara.antiquino@gmail.com, podeu fer-li i plantejar-li les preguntes i les qüestions que considereu oportunes. Lara, molt bon dia i moltes gràcies.
A vosaltres. Grandes rebajas.